Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí, us informa Júlia Julbe. El ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, assegura que la llei d'amnistia entrarà en vigor el 2024, però ha evitat concretar quan podria tornar l'expresident Carles Puigdemont. Són declaracions a RAC1.
Próximo año yo creo que con toda seguridad, porque estamos a mediados de noviembre y por tanto yo considero que es casi imposible, por no decir que es imposible, que se aprobará definitivamente la ley durante este año. Y durante el siguiente año, a partir de ahí, una vez que entre en vigor la ley, vamos a ver qué recorrido judicial tiene y vamos a ver también, porque son los jueces y tribunales quienes tienen que aplicar y pronunciarse expresamente sobre la amnistía en cada caso concreto, en cada caso concreto.
Bolaños no té cap dubte que un cop s'aprovi a les Corts, el rei Felip VI la signarà, ja que diu que el monarca compleix les seves funcions constitucionals. I d'altra banda, també ha confirmat que el Ministeri de l'Interior tramitarà la petició perquè els Mossos d'Esquadra puguin fer d'escortes de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Recordem que és un servei que li pertoca per llei en haver estat president de la Generalitat. El mateix Puigdemont reitera aquesta petició tenint molt present, diu, l'augment del nivell de perillositat i risc per la seva persona, detectat especialment des de fa algunes setmanes. I sobre la llei d'amnistia, la mare de Marcel Vivet, Ana Regalón, condemnat el jove pels incidents durant una manifestació contra l'associació policíaca Jusapol, no sap si el seu fill es podrà beneficiar de la nova llei d'amnistia. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Cada represaliat ho ha de demanar al jutge. No sabem si el Marcel entrarà o no a la llei d'amnistia, perquè diu que ell pot entrar, ell podria entrar, perquè al final, quan li van baixar la condemna, era només per desordres públics i per lesió leve a un mozo.
I, per cert, tres guàrdies civils han estat suspesos cautelarment per criticar l'amnistia i el govern espanyol. Es tracta d'un sergent i d'un agent de l'associació professional minoritària, PROC, i una de Jusil, majoritària en aquest cos, que en els últims dies s'havien mostrat públicament, com dèiem, contraris a l'amnistia i havien criticat el govern. A més, dos d'ells van dir que estaven disposats a vessar la seva sang per defensar Espanya. I sobre les manifestacions que hem vist els darrers dies, sobretot la més multitudinària a Madrid, s'ha pronunciat l'historiador Josep Maria Soler, creu que l'estat espanyol dona cobertura des del darrere a aquestes manifestacions. En algunes d'elles hem pogut sentir càntics feixistes. Ho ha dit en una entrevista a la caravana d'aquesta casa, la qual ha valorat la presència, com dèiem, d'aquests símbols i càntics a les manifestacions de Madrid.
Amb aquestes manifestacions i reivindicant, diguem, un estat de guerra, com va ser el franquisme, o bé reivindicant el feixisme, o bé reivindicant símbols nazis, això, lògicament, darrere de tot això, només amb un estat que li dona, o un estat profund que li dona cobertura, és possible de que això existeixi. Hi ha l'estat espanyol, hi ha uns sectors que li donen cobertura.
Per a l'historiador, el perfil més preocupant és el de la gent jove, que, segons ell, encara tenen molts vicis del franquisme. Un dels motius pel qual, per l'augment d'aquest sentiment, és la decepció que molts joves tenen amb la democràcia, diu, especialment quan està lluny del carrer o surten, diu, casos de corrupció. I política a banda, més qüestions. La inflació a Catalunya s'ha mantingut estable el mes d'octubre amb l'IPC al 3,4%, al mateix nivell que el mes de setembre, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Els aliments són aquest mes un 8,3% més cars que l'octubre de l'any passat, però moderen l'augment respecte al que es va notar al setembre, quan la pujada anual va ser del 9,6%. El transport puja un 2,3%, 2,2 punts menys que el setembre pel descens del preu dels carburants, que fa un any, recordem-ho, van incrementar-se més a Espanya. Els preus també es mantenen estables i l'INE confirma el 3,5% de l'IPC, anunciant en l'indicador avançat. Les 11 i 4 minuts. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El Barça comença aquesta nit la defensa de la Champions League femenina. Serà contra el Benfica a les 9 i amb Patrick Guijarro, que ja té l'alta mèdica. L'equip està imbatut a la Lliga i acumula bones sensacions de cara a la seva estrena europea. Li preguntaven al míster Jonathan Giraldez si li dona un plus de motivació guanyar dues Champions consecutives.
No, un plus més no. I no estem davant encara perquè estem a l'inici de la competició i no hem de pensar amb el títol, hem de pensar amb el partit. Volem agradar a la nostra afició a casa, volem donar bona imatge perquè també els rivals vegin com estem aquesta temporada a la Champions, i aquesta és la motivació.
Giraldez complirà amb aquests 100 partits al capdavant de la banqueta del Barça. El grupal completen Rosengard i Eintracht de Frankfurt. El Barça parteix com a principal favorita després de guanyar l'edició de l'any passat contra el Wolfsburg. I aquest migdia, concretament a 3:45 de la tarda, està prevista la reunió entre els entrenadors de la Lliga i el comitè tècnic d'àrbitres. Una trobada que arriba després de la gran polèmica que envolta l'arbitratge espanyol i sobretot el VAR. El president, Luis Medina Cantalejo, responsable del videoarbitratge Clos Gómez, els exàrbitres Undiano Mayenco i Juan Carlos Juste, i els vinculats de primera divisió, així com alguns de segona, estan convocats a la reunió juntament amb els entrenadors de primera i segona divisió.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, molta atenció als usuaris, tant de metro com d'alta velocitat, perquè els dos transports presenten a aquesta hora importants afectacions. Per una banda, la circulació de combois de l'L3 de metro de Barcelona està interrompuda entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron per la caiguda de la catenària entre les Ceps i aquesta última estació que ara us comentàvem. Un comboi amb passatgers ha quedat aturat entre aquestes dues parades. Els viatgers però han pogut sortir sense problemes, però el tren continua aturat aquestes vies. Inicialment s'havia tallat la circulació només entre les Ceps i Vall d'Hebron, però al final l'empresa gestora ha dit que s'ha ampliat el tall per poder retirar aquest comboi de les vies. I d'altra banda, l'alta velocitat entre Madrid, Saragossa i Barcelona també pateix retards de 25 minuts de mitjana a causa d'una incidència de senyalització que han tingut lloc a la població aragonesa de Ricla. Hores ara els combois circulen per via única al seu pas per aquest municipi i aquest fet, com dèiem, està provocant alteracions en els horaris habituals. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà a 12:00 PM. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Gairebé 8 minuts que passen de les 11 del matí. Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Quina música, quina potència, eh? Bruah!
T'agrada això, eh?
No sé si m'agrada, però m'he animat.
Música per parlar de filosofia.
Sí, bueno, això per molts filòsofs és la clau.
Tu ets molt rocker, o no?
No. Una güera, però més per qüestions paternofilials que no pas pròpies.
Sí?
Sí. No, jo sóc molt post-rockero. Un dia parlem de post-rock, si vols.
Amb la filosofia?
Sí, jo, es pot relacionar, jo crec.
Sí?
Tot es pot relacionar.
Bé, que t'ensenyo una cosa.
Aviam, ensenya. Què passa? Ostres, toma ja, eh? Mare de Déu, senyor.
Meves.
Ja va 2020.
Les entrades de Bruce Springsteen.
2023, eh?
Sí, sí.
El River ja està una mica lluny, eh? Sí, la targeta de crèdit va quedar ja una mica... I sona bé... És que clar, òbviament que...
És que tenim un tècnic que... Ara parlem de filosofia, però clar, si em poso això el tècnic m'enamora.
Puja.
I come from down in the valley where Mr. When you're young. Aquesta és la notícia que... Una de les notícies que donàvem avui, que sortien a la venda les noves entrades pel BOS per aquesta nova gira que tornarà a passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona el 20 de juny. Deia una de les notícies perquè molt pendents de la investidura, molt pendents de la llei d'amnistia, molt pendents d'aquestes manifestacions...
Ostres, és veritat.
...de l'extrema dreta a Madrid i a altres ciutats espanyoles... Moltes notícies, i em sembla que avui ens vens a parlar una mica d'això.
D'això, sí, de l'accés.
De l'accés a la notícia?
De la infoxicació.
Uh-huh.
Això és una cosa que, bueno, està, diguéssim, és una mica com el nostre zeitgeist, gairebé, no? El tema de la infoxicació, de l'accés... Del zeitgeist, de l'espíritu del tiempo. O sigui, com, crec que és una cosa que ronda molt per les converses, per... O sigui, com, crec que està molt present en el nostre dia a dia, aquesta sensació de que hi ha una mena d'accés, de saturació. Crec que estem saturades. O sigui, com, i tinc aquesta sensació de manera molt forta, no? I dic, bueno, doncs anem a parlar d'això, justament sobre com... Estava llegint aquest llibre de la Margot, que es diu Infoxicació, que va sobre això, també, i dic, bueno, doncs anem a parlar del tema. Bé.
Val. La infoxicació, deixa preguntar-te primer de tot, ara que anem a parlar de tota aquesta qüestió. La infoxicació va i ve o és una cosa que està sent progressiva?
Clar, és que l'interessant de la infoxicació és que com desdibuixa el temps, parlar si va i ve... És difícil, o sigui, com... La infoxicació jo crec que és un símptoma i alhora una mostra perfecta del capitalisme avançat, acceleradíssim, dels ritmes que imposa el capital, que són completament esquizofrènics. I és, diguéssim, aquesta... com rebenta el temps. És a dir, com es trenca el temps sempre ha estat, des de Sant Agustí, precisament... diguéssim, un passat, un present i un futur. Són tres temps que coexisteixen, no? Diguéssim, un passat que genera les condicions d'un present i un present que s'actualitza i espera un futur. En canvi, amb aquesta condició postmoderna, això cau, no? I per què cau? Perquè la informació, diguéssim, té un vincle molt estricte amb la memòria. No? Informació i memòria estan molt vinculades, no? I aquí hauríem d'afegir una tercera, que és informació, memòria... i afecte o desig, no? Diguéssim. Llavors, aquesta informació és excessiva, és desbordant, i això acaba generant, podríem dir, en una dificultat per integrar la informació que rebem quan aquesta és excessiva, no? És a dir, tenim una sobrecàrrega, un xoc. O sigui, vivim a una constant doctrina del xoc que acaba, curiosament, portant a una desafecció, a un sentiment d'apatia. No? Jo crec que, o sigui, com aquest excés d'informació... ens porta a desvincular-nos, efectivament, de les notícies.
Ha passat amb totes les qüestions primordials, com a mínim, i jo tiraria més enrere, de la darrera dècada?
Clar, o sigui, com... Jo crec que estan anant a més. O sigui, com...
Creus que estan anant a més?
Perquè, o sigui, diguéssim... La infosfera, no?, que es diria, o la ciberesfera o internet, diguéssim, apareix fa més o menys 3 dècades, de manera forta, però des de fa 3 dècades l'augment ha sigut completament exponencial, no? I, a més, al principi, això és molt interessant veure com quan apareix la qüestió de la xarxa, d'informació de l'internet, no? Apareix tota una filosofia de tota una sèrie de pensadors que es diuen pensadors cibernètics, no?, com poden ser Nick Land... Donna Haraway, que especialment Donna Haraway m'interessa més que Nick Land, perquè Nick Land després agafa com una via una mica feixista, però Donna Haraway no veu en... o el xenofeminisme, veuen en internet la possibilitat d'un espai d'emancipació democràtic. No, perquè de cop, clar, recordem que internet en un principi és un espai molt democràtic, molt lliure, on també molt salvatge, però sí que és cert
poques
que...
Poques regles, eh?
Poques regles i veiem un funcionament molt horitzontal, per nodes, per foros lliures, on tothom discuteix coses, la gent s'ajuda perquè sí, apareix Linux, que és un sistema operatiu construït amb codi obert, però a poc a poc s'ha anat corporativitzant tot aquest espai lliure, i llavors una mica el que planteja, per exemple, la Margot en aquest llibre, és com l'internet, no?, és un espai que habitem. Vull dir, nosaltres habitem l'espai. De l'internet. I això acaba comportant que canviï la nostra manera d'entendre, de viure el temps i l'espai. No? Però què és el xungo d'aquest espai que habitem? Que habitem un espai corporativitzat. Vull dir, quan tu vas pel carrer, habites l'espai públic, que també hauríem de discutir si està bé o no, però quan habites l'internet, habites l'espai que ha posat una empresa. Vull dir, l'arquitectura dels artefactes i dispositius culturals es distribueix en una arquitectura empresarial. del rendiment. O sigui, el gran canvi de paradigma que hi ha amb internet és que ens convertim en obrers digitals. És a dir, el nostre oci, que era temps de descans, es torna temps de producció. És a dir, quan tu consumeixes informació a la infosfera, estàs produint capital, estàs generant plusvàlua constantment per una empresa. És a dir, el nostre temps de descans es converteix temps de producció i de treball.
Bèstia, això, eh?
I llavors, això és molt bèstia i la gent no és conscient de lo fort que és, perquè resulta que cada cop ara el nostre temps lliure es converteix en temps de producció, perquè, clar, tu estàs treballant constantment quan evites la xarxa. Estàs treballant, estàs generant rendiment, perquè la xarxa no està pensada per generar valor per tu. La xarxa està pensada perquè tu t'hi quedis i consumeixis i, per tant, produeixis. No? És a dir, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, no estan pensats per generar un valor a l'usuari, sinó estan pensats per atrapar-te en una i que consumeixis de manera compulsiva. No? Llavors, en aquest sentit, tu ets... Hi és un leviatan digital on estem constantment produint i, clar, el treball, com bé sabem, és tortura. Ja va dir Aristòtil, no? O sigui, el treball asfixia, cansa, degenera, és inhumà. Vull dir, la feina no dignifica, el treball no dignifica, no? I en aquest sentit estem treballant tot el rato, no? Inclús quan dormim estem generant metadates que després tenen un rendiment econòmic. I això té molt a veure amb la infoxicació, encara que sembli dues coses aïllades, té molt a veure, perquè com consumim les dades, com consumim la informació, no és des d'una manera on ens formem com a persones o com a subjectes o com a ciutadans, podríem dir, és una perspectiva més demòcrata, sinó que, en canvi de formar-nos, el que estem fent és estem treballant. Llavors ens estem esgotant. No? Llavors arriba per aquí, per mi, el que és el fenomen més interessant, que és com aquest accés d'informació que genera aquesta desafecció de la informació ens porta a l'apatia. No? O sigui, el sentiment del nostre temps no és la tristesa, no és la ràbia, no és l'alegria, ni la felicitat, ni molt menys, sinó que el sentiment de la nostra època és, sense cap mena de dubte, l'apatia. Perquè l'apatia no té objecte. Aquest és el punt més important. Tu, quan estàs trist, estàs sentint alguna cosa. Estàs trist per. Quan estàs apàtic, és una absència d'objecte. No? L'apatia és l'absència de desig. No? O sigui, l'apatia és l'emoció de la depressió. I vivim a societats medicades, vivim, ens bombardegem amb el prazolams directament, i, diguéssim, l'apatia és el nostre temps. Però l'interessant és com s'expressa l'apatia després, amb compulsió. O sigui, com l'apatia i la compulsió són dues cares de la mateixa moneda. Nosaltres no llegim, consumim compulsivament informació. I la millor metàfora per entendre això és l'escroll infinit de les xarxes. Aquest escroll, no? Aquest baixar les publicacions, que són infinites. Ens podem estar hores engullint informació que oblidem al cap de 10 minuts. O sigui, com tu estàs a Twitter, estàs a TikTok, mires, estàs 3 minuts... fas slide i t'has oblidat del que acabes de veure i han passat 4 hores de la teva vida, estàs completament indiferent, no recordes res del que ha passat, però han passat 4 hores.
Clar, Leo, ara em diràs, Joan, ets un populista, i segurament. Però hi poso una mica el dit a la nafra, diguem-ne. Ara em deies, consumim constantment informació i això ens fa ser hepàtics, etc. Ara hi anirem, aquesta apatia abans, eh? Però quina diferència hi ha entre consumir constantment informació, per exemple, jo ho he de fer per la feina, a part de que m'agrada, soc un boig de la informació, i que Leo Espluga cada setmana sortim un vídeo a través de la xarxa i digui, m'he llegit 10 llibres.
Cap ni una. Jo sóc molt honest, vull dir, no me n'amago.
No, m'agrada molt.
O sigui... També hi ha una cosa que és important.
M'agrada molt perquè, si no, després estan les culturetes que et diuen...
No, tu ja saps que jo amic de la cultura no sóc. O sigui, jo la defenso passant la lija. Vull dir, se'ls ha de lijar, aquests. No? El que es pensi que el que ell genera és diferent a una compulsió de consum s'equivoca, i molt. S'equivoca i molt. Vull dir, és un narcisista o un ingenu, no? Probablement les dues alhora. Llavors, en aquest sentit, el que hem de veure una mica, jo crec, és que és una cosa que es planteja en el llibre. No hem de ser ara quan estic dient tot això, és una cosa que, per exemple, jo parlo... aquí, una abraçada a la meva àvia, si m'està escoltant. És que això parlo molt a la meva àvia.
Que
ella és molt crítica amb els telèfons, no? I parlem molt sobre el tema dels telèfons i tal.
Ahir parlàvem en aquest programa.
Sí? Pues mira, sí, justament pues, estava discutint l'altre dia amb ella, estàvem debatint i després de sopar i tal. I ella m'explicava amb preocupació la qüestió de com els nens, no, estan completament absorbits per aquesta infoxicació, precisament. Perquè tots hem vist un nen fent així, amb el dit, de manera que amb tot el cos, deformat, amb els ulls sortint... És molt fort de veure, no?
Jo he vist... Perdona, Leo, perquè... per saber de què estem parlant. Jo he vist un nano que se li ha donat un llibre de text.
No, no, el meme.
T'ho juro. I ha passat... No ha clicat. Ha passat el full... com si fos un iPad. Saps el que et vull dir?
Sí, tant i tant.
És bèstia, això, eh?
Sí, però això no ho podem dir els boomers, que després ja no deixaran mai més en pau. Bueno, i el cas és que...
Si tu ets Zeta.
Jo parlava amb ella, no?, i li deia... Estic d'acord amb la preocupació, igual que hem de tenir una preocupació amb aquest consum compulsiu, aquesta apatia, sí. Però no hem d'abraçar solucions... com dir-ho? O sigui, no hem d'abraçar... solucions ludites. És a dir, igual que quan apareixen les màquines tenen una opressió sobre l'obrer, i hi ha tota una resposta social, que és la destrucció de les màquines, la qual entenc i respecto i defenso, però, objectivament parlant, si busquem l'emancipació, l'hem de fer a través de les màquines. Al nostre temps, la solució ara no està en tornar a ser primates i negar i anar per allà trencant antenes de 5G. I, no, perquè passa, saps? I la solució ara no és tornar a un món primitivista. Vull dir, aquest és el nostre temps, no? I sempre hi ha aquesta gran frase de Hölderlin, que és donde está el peligro está lo salvador. Mm-hmm. És a dir, o en termes marxistes, no? O en les condicions materials del present i en les condicions de possibilitat de l'emancipació del futur. És a dir, no un futur sense internet... donades les condicions actuals...
Costaria ara, de
costaria, i ni tan sols, no crec ni que sigui desitjable. Uh-huh. És a dir, perquè veiem tota la part fosca, però en temes de gestió d'informació i d'automatització de processos, no podem negar aquest poder de computació, no? Uh-huh. El problema és, un altre cop, no la informació, no les xarxes de distribució, sinó com s'articulen aquestes sota el mandat del rendiment i la productivitat. Aquest és el gran problema. El problema no és que tu tinguis un accés a la informació del mòbil. Uh-huh. El problema és que com se't dona aquesta informació està enfocada a un rendiment econòmic i no a la pròpia informació. Això passa amb les notícies. O sigui, com les xarxes socials són càmeres d'eco de polaritzades, perquè les notícies polaritzades donen més rendiment econòmic. I és així de simple. O sigui, no és que la gent estigui tothom enfadat. És que la gent enfadada dona més diners a les empreses i, per tant, els promociona. Vull dir, no... I això té molt a veure amb el nostre desgast, perquè crec que experimentem un desgast. Però això és molt més problemàtic del que la gent es pensa per donar resposta política als problemes. Perquè avui en dia passa una cosa que crec que no ha passat mai, que és que sabem des de fa 30 anys que el món s'acaba amb el canvi climàtic i som incapaços de fer res per parar-ho. O sigui, és un nou paradigma. Vull dir, abans, la gent, als anys 30, no sabia que s'estava encarregant el món. Ara ho sabem des de fa 30 anys, com a mínim. Uh-huh. Jo diria des dels 70, però bueno, així una mica més a la cultura popular, com a mínim des dels 2000. Sabem que potser el tema de la contaminació i l'aigua ens està encarregant el món i estem fracassant de manera estrepitosa en el dia a dia, perquè la gent és, ho sé, però tothom que diu, fan així amb les mans. Com, què puc fer jo?
Es fan cops.
O sigui, és...
La COP 21, la COP 22, la COP 83...
I venga.
I som-hi.
És molt dramàtic.
Les cops, per cert, que generen encara més residus a base d'avions i jets privats de tota la gent que va a la
Exacte.
COP. En fi, paradigmes d'aquestes coses. En parlaves de l'apatia.
Exacte.
La infoxicació ens porta a l'apatia. Cosa que em fa pensar... Clar, estem fent avui una secció una mica estranya, perquè qualsevol persona que ens estigui escoltant pot pensar, el Leo ens visita perquè és psicòleg. No.
No, ni molt menys.
Perquè és filòsof.
Nada más lejos de la realidad.
Per tant, anem a parlar des del punt de vista de la filosofia. Però sí que em recorda aquesta apatia. Jo he parlat amb molts amics, de la meva edat, evidentment, i tots coincidim en una cosa. Tots hem sortit de la pandèmia... Amb tara, amb mixos. Mm-hmm. Tots. Mm-hmm. I reconduir la nostra vida ara costa Déu hi ajuda. I el que jo parlo amb els meus amics, tinc la sensació que es parla amb moltes colles d'amics i no ens ho diem. Per això estaria molt bé fer aquí l'exercici. A tu et va passar, per exemple, la postpandèmia?
I no has pensat que més que la pandèmia és la recessió econòmica que s'ha generat d'ella?
No sé què és. Jo sé que... És a dir, jo dic postpandèmia com per posar un lloc concret en el temps,
vale.
No com a causalitat de la pandèmia.
Okay.
No sé si és causalitat de la pandèmia o no, o d'un conjunt de coses, o inclús de que som una generació, i això no em cansaré mai de dir-ho, que se'ns va prometre allò del estudia i trobaràs feina, troba feina i trobaràs parella, troba parella i trobaràs pis, hipoteca, i tindràs fill, i tot t'anirà generada la vida.
Sí, el franquisme sociològic.
I res es va complir. I res es va complir. No sé si de cop ens hem trobat amb un mur davant i alguna cosa ens ha impedit trencar aquest mur.
Clar,
no sé.
O sigui, com... Jo crec que això ho hem pensat diverses vegades. Aquest desencant millennial, no?, i aquesta gran frase... som la primera generació que viurem pitjor que els nostres pares, no? És el gran lema.
Jo no he usat mai, però...
El lema quincemero de... com pot ser que tingui universitat i màster i treballi a McDonald's? Hòstia, a mi això em fot una pudor a privilegi. Tela, o sigui, com... La gran queixa de la vostra generació és que s'ha trencat l'ascensor social. Perquè mentre puguem seguir pujant, l'ascensor m'està bé. El problema és que se'ns ha trencat. O sigui, com... El problema és que les normes del joc no us semblaven tan malament, però el que us molesta és que les heu fet i resulta que, evidentment, el joc s'ha trucat i sempre ho ha estat.
Parlem d'això. Jo crec que el problema no és que es trenqués l'ascensor social, sinó que ens van prometre l'ascensor social, que és diferent.
Clar, però vosaltres la veu acceptar. En canvi de plantejar una resposta crítica als problemes i entendre que l'emancipació i la vida digna no té a veure amb un funcionament més a l'esquerra del capital, veu acceptar aquest paradigma i us l'heu menjat amb patates. És a dir... Bueno, és així, vull dir... hi ha un moviment de desobrarització o de la causa de la política, no? Des de... Això s'ha dit mil vegades. Mira, molt relacionat amb el que estàvem dient abans, sí. Que va molt de la mà tot això, sembla que no, va molt de la mà. Qui millor per mi, o de manera com més popular, explica aquest fenomen acostuma a ser Mark Fisher, el realisme capitalista, no hi ha alternativa... d'on ve la gran frase, bueno, que és de Frederick Jameson, que és el seu mestre, que és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. Ell diu una cosa molt interessant, que és com aquest There is no other way, de Margaret Thatcher. Tot això que estàs parlant ara ve en un procés de neoliberalització, de financiarització de l'economia i de privatització absoluta, que es comença a donar amb Ronald Reagan i Margaret Thatcher, que és quan es torna el capitalisme... fot la marxa final i comença a accelerar a un ritme brutal, es comença a dissoldre la classe mitja, es comencen a augmentar... O sigui, com passem d'un capitalisme més a la Roosevelt o més keynesiano, més moderat, que seguia sent una barbaritat, però fot la marxa final, diu, anem a accelerar aquí, anem a accelerar el rendiment, s'obre Wall Street, es desregularitzen les finances i comença la bogeria absoluta. Però què passa? En tot aquest procés, el moviment obrer queda molt, molt... Compra el paradigma. Aquest és el gran problema. O sigui, amb Ronald Reagan i Margaret Thatcher, el moviment obrer, la consciència de classe, la gent de classe baixa, o la resposta política que dona, en canvi de plantejar una alternativa, també té molt a veure amb la caiguda del mur de Berlín, això, amb la caiguda del bloc soviètic, cauen totes les possibles alternatives... El capital s'instal·la com a hegemonia indubtable, com a zeitgeist, com es naturalitza el capital de manera absoluta, i llavors l'únic que ens queda és exigir que si estudiem puguem tenir accés a una hipoteca. És aquesta resposta la que... Això és el que succeeix. Es desarticula la possibilitat de plantejar una alternativa. Aquest és el gran tema. O sigui, el perdre la possibilitat de pensar una alternativa real, l'únic que busquem és que, donat el nostre sistema, sigui el menys hostil possible, però mai evitable. Abandonem l'utopia, abandonem l'alternativa. No? I per això és important, jo crec, entendre fenòmens com la infoxicació i totes aquestes qüestions, per això és important entendre com ens porten aquesta apatia, com ens porten aquesta desafecció que es tradueix en impossibilitat de respondre políticament, d'actuar. No, és a dir, o sigui, perquè és un tema greu, o sigui, com això ens porta a no poder parar el canvi climàtic, o sigui, és una qüestió que ens hi va a la vida, literalment, o sigui, com la gent es pensa que això serà un problema d'aquí dintre de 100 anys...
No, i d'aquí 5...
Ara mateix...
Ara estem a punt de l'emergència amb aigua que és nostra.
O sigui, quan falten collites, per què es pensa la gent que és? O sigui, com que falti blat i gra, i de cop hi ha conflictes. Uh-huh. De cop comencen a haver-hi conflictes bèl·lics una altra vegada. Ah, vaja, quina sorpresa, no? No serà que estem fent a còpia de reserves. Vull dir, per tant, hem de pensar com de quina manera aquests dispositius ens afecten per provar d'aviam si podem trobar una escletxa de possibilitat.
Aquesta escletxa és el desig del qual ens parlaves?
No sé si l'escletxa és el desig, però sense desig no hi ha escletxa. Això és el que està clar. O sigui, com una política que no ens traspassa i no ens afecta, o sigui, una militància que no va arrelada a l'emoció, fracassarà, sempre. Perquè per un canvi social es requereix d'una afecció, d'una esperança. Primer, perquè això és una cosa que diu, m'agrada molt, David Graeber, que gran antropòleg anarquista que va morir fa poc, per cert. Un dia parlaré d'ell, és un magnífic. De fet, impulsor del moviment de Occupy Wall Street a la crisi financera del 2008. El David Graeber planteja que per ser anarquista s'han de tindre dues... Has d'acceptar dos pressupòsits, que són com dos actes de fe. Que el món pot ser d'una altra manera i que aquesta altra manera pot ser virtuosa i feliç. És a dir, això és que l'esperança. Uh-huh. Vull dir, com ningú et diu que un altre món és possible i que aquest altre món serà bo, però cal un ensentiment i cal una afecció que ens vinculi a aquest futur, perquè existeix el futur, perquè el problema avui en dia és que hem desarticulat el futur. Aquesta marabunta, aquest accés, aquest caldo que no ens deixa ni caminar d'estímuls, informació, desarticula el futur. És una cosa molt heavy. Perpetua un present nauseabund, psicòtic, del fort de freudià hasta l'infinito. Vull dir, és molt heavy, això,
I ara em pots tornar a dir populista i acabarem amb aquesta pregunta, perquè sempre hi ha lo de l'ou o la gallina, una mica. O no sé si què va ser abans o què prima abans. Suposem que amb aquesta mesura parlem molt d'una qüestió. Digue-li X, m'és igual. Digue-li X, digue-li Twitter.
X no. Mai. Elon Musk, mai.
Parlem molt d'una qüestió perquè és notícia. Jo estic explicant molt aquella notícia perquè com a mitjà de comunicació i, per tant, com a comunicador, m'interessa donar-la o perquè la gent vol escoltar i vol estar informada sobre allò? És una mica...
Ja.
Fem-ho diferent i no ho traslladem tant a la informació, traslladem-ho més a l'entreteniment. Sálvame. Ningú mirava Sálvame en aquest país. L'estat espanyol, ningú mirava Sálvame quan preguntaves amb els teus amics, perquè quedava com una mica de cateto mirar Sálvame.
Yeah.
Però Sálvame feia els millors shares de la història de la televisió espanyola.
Sí.
Per què existeix Sálvame?
Clar, això
perquè la gent la mira o perquè la cadena li interessa?
Això és una cosa... Mira, això jo crec que la millor manera de parlar... Com tu millor t'ho puc explicar amb la capacitat que té la indústria cinematogràfica de generar nous productes i que repeteix franquícies. És a dir, això és el que deia Krakauer i Adorno al segle XX, que és la indústria cinematogràfica genera un producte estúpid que el públic demanda. O sigui, hi és una relació com... hi ha un buit de mercat que aquest producte omple. O sigui, vull dir, la informació que tu estàs donant, la gent la vol, però al mateix temps la gent la vol perquè tu la dones. Vull dir, hi ha una corresponsabilitat aquí, no? O sigui, com... Hi ha dos rols que juguen un paper primordial, llavors es retroalimenten, llavors la gent cada cop vol més, llavors com que la gent vol més, tu dones més, i què passa?
Però està bé que parlem d'això, perquè quan em parlaves d'infoxicació a l'inici... Clar, aquí jo sóc de part, eh? Però és molt fàcil apuntar al mitjà de comunicació. Només. Oblidant la part responsable del consumidor.
Clar, la cosa és que avui en dia, com hi ha un procés de descentralització de la informació, és a dir, com una de les grans crisis que tenim avui en dia és que no és com als anys 70 que hi ha els mass media, que tenim tres cadenes de televisió i quatre programes de ràdio que podem anar a les seves oficines,
no, que hi ha les xarxes,
a dir-los
ja
tot.
Que hi ha els
digitals, clar, avui en dia tothom és un mitjà de comunicació, no? Està descentralitzat. I en aquest sentit, apuntar responsable, com bé saps, és impossible, perquè tothom col·labora. Perquè, bueno, tu potser dones la notícia, però és que el que importa són els citados de la gent. I llavors, la discussió que genera després, tu ja no tens cap mena de responsabilitat sobre el que ha passat allà, perquè, a més, és que ningú se l'ha llegit. És que tothom s'ha vist el titular i ja ha començat a comentar. Vull dir que els mitjans de comunicació són, estan més corporativitzats, però els individus operen com a petits mitjans de comunicació i poden tindre conseqüències nefastes, com estem veient a Ferraz, que són literalment individus, Víctor Equiles, nefastos, lamentables i paupèrrims, que estan operant com a líders d'opinió i com a mitjans de comunicació en un telèfon, amb els seus canals de Telegram, on difundeixen bulos i generen, doncs, bueno, el que està passant, que és una vergonya.
Vols parlar una mica del que està passant? O...
No, sí, ho veus tu. Bueno, el que està passant, bueno, és una resposta pèssima. És molt trist de veure, la veritat, eh? O sigui, com és bastant patètic, però molt grotesc, a més. Està sent molt grotesc de veure, però no crec que pugui tenir una continuïtat molt grossa. Encara que jo no sóc politòleg, a mi m'agrada parlar de coses més interessants, però sí que és cert que el que està passant... Bueno, és una resposta a la tensió que hi ha i la real polític s'esgota. O sigui, com quan l'amnistia, per exemple, la dones per qüestions a la real polític, pues passa el que passa. Vull dir, ja està, no passa res.
Com se soluciona aquesta apatia?
L'apatia? No ho sé, o sigui, com... No sé què dir-te, perquè... Una de les coses maques que també pot tenir internet és que genera l'ajut i la salvació als danys que ell provoca. Alhora que genera aquesta apatia, genera noves xarxes de cures. Uh-huh. És a dir, la gent... Jo crec que ha après a ser vulnerable, en certa manera, gràcies a les petites comunitats d'internet. Jo he viscut moments molt tendres i he visualitzat moments de molta comunitat. Els videojocs, per exemple, són un bon exemple d'això. Uh-huh. Que tot i ser nius de merda, gent que té problemes d'ansietat social, gent que té dificultats per sortir al carrer, per comunicar-se amb els altres, es generen espais de cures que són realment importants, on hi ha una obertura a la intimitat. O sigui, aquest problema que és vendre la nostra imatge es soluciona, en certa manera, amb una vinculació íntima amb els teus companys cibernautes, perquè tu estàs ocupant aquell espai. És el que estàvem dient. O sigui, com internet coexisteix amb el món real o amb el món material... En una simultaneïtat espai-temporal. Estàs a dos llocs alhora. I aquell lloc és completament hostil, però també té moments de vinculació efectiva on pots establir connexions reals amb la gent i emportar-te gent coses maques.
Per tant, i ara sí, et faig l'última i paro, però està sent un tema molt interessant. Internet o les xarxes socials han ajudat a deshumanitzar la humanitat tant com ha ajudat a humanitzar-la? Ho dic perquè... ara em parlaves dels videojocs, i em deies, hòstia, va molt bé per la gent que té ansietat, que li costa relacionar-se, que, en fi... però què poc pensem en aquest tipus de gent quan estem davant de la pantalla? Què poc pensem en l'altre davant de la pantalla?
Clar. O sigui, com,
m'explico?
Sí, totalment. O sigui, com la virtualitat és molt perillosa perquè l'hora que permet una vulnerabilitat i una intimitat major permet un feixisme major. O sigui, com el pequeño fascista que llevamos dentro, en termes foucaultians, vamos, a internet, ascent, en su salsa. Vull dir, deixa anar allà el petit feixista, salta i juga, sí. i discursivitza.
Sí.
Però... en termes ja, i tant com hi ha de l'esiguatari, internet és una màquina territorialització i desterritorialització constant. Vull dir, com crea perifèries i nuclis a un ritme esquizofrènic. Vull dir, és una barbaritat. O sigui, internet crea ídols i els mata. Crea, o sigui, està en un procés de crear i matar ídols constant, de referents, de polítiques, o sigui, destrueix tota ideologia. Vull dir, estem veient els conflictes bèl·lics que està havent-hi ara mateix. Tota la maquinària de propaganda que havia fet feina durant dècades, internet se la carrega en hores. O sigui, com internet és capaç de trencar maquinària de propaganda de la CIA. Vull dir, en qüestió de minuts, quatre friquis a internet fent retuits. Vull dir, internet és capaç de ganar Reddit i carregar-se la borsa de Wall Street amb les accions de GameStop. Vull dir, és un procés de crea, o sigui, com territorialitza i desterritorialitza constantment. Això és molt bo perquè pot crear, pot destruir els grans ídols, però pot crear monstres. O sigui, com alhora que, o sigui, com quan et carregues un ídol, ojo amb què col·loques allà, perquè pot ser una quimera. Vull dir, té aquesta naturalesa quimèrica a internet, no? I vull dir, aquesta seria la resposta.
Parlarem de tot plegat els propers dies. Segur, camarada d'Espluga, com sempre, un plaer.
Apa-li, vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de callar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Despertar-me cada dia en un llit diferent i compondre cançons és, bàsicament, la meva manera de viure. Hola, sóc la Fiona, i aquest és el meu dia a dia.
El que acabeu d'escoltar és la presentació de la Fiona, una dona que està a punt d'arribar als 30 anys i que no vol acceptar que es fa gran. Ella és la protagonista de la nova sèrie de 3CAT, La mirada de la Fiona, estrenada a la plataforma fa dues setmanes. La Fiona és descarada i rebel, salta de man en man per fugir dels problemes. La seva mare, a més, té una malaltia mental que creu haver heredat i la seva vida no té un rumb molt clar. Es guanya la vida gràcies a les classes particulars de música i passa el seu temps lliure tocant la guitarra i coneixent a nois per no anar a casa seva. Avui a la caravana tenim el plaer de saludar a la Mireia Oriol, l'actriu que dona vida a la Fiona. Mireia, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Bé, molt contenta d'estar aquí.
Que bé.
Creus que la mirada de Fiona està tenint bona rebuda o no?
Doncs jo crec que sí. O sigui, m'ha escrit bastanta gent per Instagram.
Sí, eh?
El meu entorn... A veure, clar, el meu entorn és poc fiable, no? Com a... Perquè... Vull dir, gràcies per mirar-ho, gent que m'estimeu, no? Però sí, jo diria que sí que l'està veient força gent.
Què et diuen les persones que l'han vist?
Que és una sèrie com molt poc pretensiosa, molt tendra, i és veritat que és el que he estat com dient una mica la promo, no sé si m'ho diuen perquè ho he dit a la promo i m'estan copiant, però és una mica com intentar abordar un tema com la salut mental des d'un lloc... no m'agrada dir la paraula lleuger, perquè no és lleuger, però és des d'un lloc molt més quotidià, no? I molt més còmic, no? Perquè al final jo crec que quan convius amb una persona que té una malaltia mental, al final del dia a dia acaba sent una mica no tan dramàtic com estem acostumats a veure en moltes de les ficcions que veiem, no?
Mm-hmm. Ara en parlarem de tot plegat, però em deies salut mental, que és un tema clau en una sèrie com aquesta. Tu has patit problemes de salut mental?
Jo he patit el que pateix, jo crec que tota la meva generació, que és ansietat i depressió.
Saco, eh?
Sí, o sigui, jo he tingut bastants problemes amb ansietat, sobretot, sí. Sí, o sigui, sobretot ha sigut com el no detectar-ho, no? Perquè al principi és com que jo, quan començava a tenir els primers atacs d'ansietat, era com... no ubiques què t'està passant, no? Llavors sembla que, bueno, que et moris o que et tornis boig o no, sí. Totes els pensaments obsessius i intrusius que tens en aquell moment. I jo crec que la facilitat que ha suposat no tenir eines de coneixement del que m'estava passant, no? Per després, en el meu dia a dia, poder tenir una vida normal i bé, no? Tot i patir ansietat de vegades.
Patir ansietat per què? Perquè t'acostes precisament a la trentena, perquè tenim els problemes del jovent que tenim a dia d'avui...
Jo és que crec que no sé molt bé. De fet, és una cosa que a mi m'inquieta molt intentar entendre per què la meva generació de cop i volta pateix tanta ansietat, no? O sigui, com... No sé si és... Òbviament jo crec que hi ha una cosa molt clara, que és que tots vivim molt alienats de la persona que som realment, no? Vull dir, com al final les xarxes socials, el ritme frenètic que portem, les vides, no? El constant aparentar coses que no som, no? Això realment ens allunya molt d'estar en contacte amb nosaltres mateixos, de trobar espais on poder connectar amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta pau que realment no tal, no? O sigui, de fet, hi ha una frase que m'ha dit una vegada a teràpia ja fa anys, però em va dir hay que reaprender a ser feliz, no? I és una mica com realment sí, perquè jo crec que molts associem la felicitat a cert tipus de coses que no són realment res que ens aporti felicitat, no? Llavors, com estar en reaprendre-ho d'adult, que és difícil.
Bé, ara en parlem de tot plegat, sigui com sigui, La mirada de la Fiona, que és una sèrie de 6 capítols de 20 minuts, per tant, pràcticament en 2 hores la tens vista. Per què així? Per què aquest format?
Perquè jo crec que és que... O sigui, no sé realment... Vull dir, és una història molt... molt... No és simple, però vull dir que és una història molt quotidiana, molt... És el que es vol explicar i no hi ha...
No és simple, però que passa molt lleuger,
sí,
això
exacte.
Sí.
Sí, exacte. O sigui, com que no vol explicar res més. Vull dir, jo crec que el que s'ha d'explicar està explicat i, òbviament, ojalà hi hagin més temporades, no? Llavors és com... Però jo crec que justament en aquesta temporada el que es volia explicar s'ha explicat, llavors no cal més durada dels capítols, jo. No sé.
Els tres protagonistes de la comèdia, que són la Fiona, la Mireia Oriol, en Marçal, en Sergi Cervera, i l'Oriol, en Dafnis Balduz, que els uneix el desig de no voler-se fer grans, fer-se grans. Costa acceptar que ens fem grans?
Sí, no ho sé. No ho sé. A mi no m'agrada gaire fer-me gran, però tampoc tornaria a tenir 20 anys, no sé. O sigui, jo crec que em quedaria als 25 i 25-26, jo crec que és una bona època, tot i que tothom em diu que els 30... Jo és que no en tinc 30 encara, llavors no em puc parlar des d'això, però tothom diu que els 30 són una edat molt xuli, no? I jo crec... Bueno, totes les edats tenen les seves coses, suposo, no sé.
T'ha molestat ni que sigui el més ínfim, però t'ha arribat a molestar que amb 27 anys t'hagi tocat interpretar una dona de 30? Ho dic pel tema de la cosificació, etcètera, etcètera.
Sí, m'ha molestat sobretot perquè l'altre dia estava veient, la meva companya de pis estava veient un capítol i em diu, tu aquí quants anys representa que tens? I jo, 27, diu, però si sembla que tinguis 24. I dic, sí, dic, és que jo generalment tendeixo a semblar més petita del que sóc. Llavors és com que agafin una actriu que aparenta menys per fer una personatge de 30... No m'agrada gaire, la veritat. O sigui, no estic gaire a favor, més que res, perquè normalment... O sigui, els altres dos protagonistes, que els estimo, el Sergi i el Davis, els estimo profundament, però és com... ells tenen més de 30 anys i fan de 30 anys, no? Llavors és com... El decalatge aquí, per què, no? Una dona l'hem d'envellir abans, no? O sigui, és com... No sé, o sigui, hi ha alguna cosa aquí que no m'agrada i llavors jo el que estic dient últimament és que aquesta crisi que pateix la Fiona la pot patir també perfectament amb 25, 26, 27 anys. Vull dir, no fa falta arribar als 30 per patir aquesta crisi.
Encara passa això al món de la interpretació?
Que agafen dones...
Sobretot no, en el cas de les dones?
100%, vull dir, constantment. O sigui, jo crec que...
O ets massa jove, o ets massa gran, o... Saps?
Sí, o sigui, jo crec que passa una cosa que és com... sobretot gent que... O sigui, de cop i volta tenim ficcions en què es representen adolescents que són molt més grans del que són. Llavors és com aquesta idea de que els adolescents sempre ens emmirallen... Bueno, s'emmirallen, no, jo ja no soc una adolescent, però s'emmirallen com en gent més gran, no? En gent més tal, llavors s'utilitza actors més grans... O llavors ja passes a una època en la que la dona ha d'aparentar, ha de ser estèticament més jove del que realment és, no? Llavors és com constantment. I jo crec que això passa constantment. O sigui, l'altre dia veia una polèmica amb la Kate Moss que va penjar una foto, no? I era com, que mal està a sus 50 anys d'edat, no? I en canvi hi havia una altra foto, no sé qui era l'actor, com que bien està él a los 60, no? I és com, és que hi ha una distorsió brutal de la concepció, la imatge de la dona, no?
T'has emportat alguna cosa de la Fiona a casa? N'has après d'ella?
Sempre aprenc alguna cosa. És que sempre, o sigui... sempre penso com... Bueno, sempre no ho he pensat, però últimament penso que tots els projectes que he fet com a actriu tenen algú karmàtic per mi, com fin de ciclos, no? O sigui, sobretot amb la Fiona ha sigut com una mica aprendre'm a riure, no prendre'm tan seriosament, no? Perquè al final quan pateixes ansietat i coses així, sovint tu a tu mateix et veus com molt drama, no? Molt víctima, molt... no? Eso de por qué a mí. I jo crec que la Fiona al final és com... Bueno, fèiem servir un terme que és com estic tot locotró, no? Que al final és com... Quan tu mateixa ja detectes que estàs pues, dissociada o que estàs en un moment una mica com atac d'ansietat, no? I llavors ja de tu mateixa te'n rius, que jo crec que l'humor és la millor manera d'afrontar certs aspectes de la vida.
Mm. La mirada, Fiona, que ha estat la teva primera comèdia, eh?
Sí. Sí,
què tal,
sí.
Això?
Bé, o sigui, havia fet comèdia al teatre, mm-hmm. però jo és que no era la gració. O sigui, jo no feia comèdia, jo era el drama. Entonces, la gent feia com comèdia al voltant meu, saps? I aquí era, no, realment, com portar el ritme de la comèdia i ha sigut xulíssim. O sigui, sí que em sentia una mica insegura al principi perquè també el Sergi i el Dabni són dos actorazos de la comèdia, ho fan increïble. Llavors era com, uau, és que... jo aquí donaré el cante, no? Però sí que és veritat que se'm va donar molt l'espai per provar, per equivocar-me, per aprendre també, no? Perquè al final el Sergi pues, també era director juntament amb el Didac, llavors és com... Vaig aprendre molt a... Bueno, això, tenir l'espai i dir, vaig a provar això. En plan, anem a per la càmera, vaig a provar de fer-ho des d'aquí a veure si funciona. Ah, no funciona, no passa res, ho provem d'altra manera, no? Que és guai perquè a vegades sempre tens com la pressió de ho has de fer bé a la primera, que no perdin temps per tu, no? I és com, bueno, tranquil·la, no passa res.
T'has sentit còmode en aquest gènere, tant com per seguir amb papers de comèdia?
Ai, m'encantaria fer comèdia. Sí, eh? Sí, 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 m'encantaria. O sigui, no perdria el drama, perquè és que a mi plorar m'encanta. Com... No el perdria.
Una mica teràpia o no, el drama?
És com, no ho sé, jo a vegades penso, estem pertorbats els actors, les actrius, no? En plan, perquè dius, el gust de plorar, però és que jo a vegades sento el gust de plorar, no sé com dir-ho. És com, quan estàs plorant una història i estàs superconnectat i plores, i fucking gust. Però sí que la comèdia és veritat que... No sé, també hi ha molt drama en la comèdia, al final. No sé.
M'ha agradat molt això de fucking gust. Ara em parlaves de que trenqueu la quarta paret en aquesta sèrie, cosa que m'agrada molt, tenint en compte que sóc un fan absolut de les pel·lícules de Woody Allen, on això passa molt. Per què ho decidiu així?
Bueno, intentaré no fer molt spoiler, però al final la mirada de càmera, bueno, recull molt com tota la nova com ventall que ha obert el Fleabag, no? Que és com aquest contacte com amb l'espectador. I sí que és veritat que jo crec que se li dona com un gir, no? Que al final és una mica com aquests fantasmes interns que té la Fiona, no? És a dir, com no és només l'espectador amb qui parla, que és aparentment el que sembla, i t'acabes adonant que realment no està parlant amb l'espectador, sí que no, que està parlant com una mica com amb si mateixa, no? Amb la pròpia veu, els propis fantasmes, aquests pensaments intrusius de l'ansietat. A mi la veritat és que és de les coses que més em va atrapar del guió, perquè és com aquest gir, no?, aquest debat intern que tens amb tu mateixa molts cops, que, bueno, que al final és veritat que a vegades et sembles que estàs boja perquè realment només l'estàs contemplant tu, no?
Parlàvem abans de les malalties mentals. Ja era hora que sortissin sèries i per què no tractar un format comèdia temes com això, com l'angoixa i com altres problemes de salut mental que surten també a la sèrie i deixessin de ser tabús que ho han estat durant anys?
Sí, o sigui, crec que és guai. Sí que és veritat que l'altre dia ho parlàvem també amb unes amigues, que és com hi ha una certa romantització, no?, ara com de la malaltia mental. O sigui, realment... Bueno, també hi ha moltes actrius, models que ho han parlat, diferents persones que parlen d'això, no? Com de... És com que guai hablar de... O sigui, parlar de la depressió, que guai parlar de l'ansietat, no? Però quan algú pateix, realment és com uf, fora, no? Llavors crec que és guai encarar-ho també des d'aquest punt més còmic, entre cometes, més proper, més quotidià, perquè al final és com tu pots tenir ansietat i pots treballar. No sempre, però hi ha una part de l'ansietat que la pots aprendre a portar, pots treballar amb ella, i que és important incorporar-la al dia a dia. O sigui, no és només com fer el pamfleto de tot suport ansietat i després la realitat és com ningú vol, no?
Al final, Fiona, tinc la sensació que l'únic que vol és ser estimada. A tots ens passa una mica això, i si és així, correm una mica el risc de viure de masses likes?
Sí.
Vaya amalgama t'he fotut aquí, eh?
Sí. Estava pensant a veure què respon.
Com cinc preguntes en una.
A veure, o sigui, jo crec que la Fiona, no sé si és que no vol, que vols estimar, o sigui, jo crec que és veritat que hi ha una part tothom vols estimat, no? Però, o sigui, jo el que connectava amb ella o el que trobava com a essència del personatge era una mica com la por a la soledat, que al final jo crec que la por a la soledat és el que et condueix com a intentar ser estimat bojament pels altres, no? O sigui, com a buscar pues, aquesta valoració, validació com a l'exterior. Jo crec que la por a la soledat jo no sé si la té tothom, o sigui, jo a vegades ho he parlat i no sento que tothom la tingui, o sigui, hi ha gent que està molt arrelada en si mateixa i que és molt capaç de passar temps sola, d'estar bé amb ella mateixa, i jo crec que aquesta és l'aspiració a la que m'agradaria que jo arribar o en general que la gent pogués arribar, no sé. Però sí, no sé, és que també tot el tema dels likes, jo és que amb aquesta, o sigui, em sento molt boomer amb això, perquè, o sigui, és com que jo he viscut les xarxes socials, però també he viscut de petita com molts espais en què he desenvolupat aquesta soledat, no? I aquest món real. Que no sé si les noves generacions d'això realment estan tan en contacte amb aquest món real, saps?
Bona pregunta.
No ho sé. O sigui, jo és una cosa que quan miro el meu germà de 18 anys tal, penso... Bueno, el meu germà potser passa més, no? Però com el... No ho sé, hi ha una part que dic... com cultives tu el teu espai, no? Aquest connectar amb tu mateixa des d'aquesta locura dels likes de l'Instagram, de tot.
Mira, que cap on anava, i em va molt bé que m'hagis respost a això, és que el personatge de la Fiona tinc la sensació que és un personatge inestable. És una persona inestable. T'ha ajudat a interpretar-lo el fet que siguis actriu i la vida d'actriu ja és de per si una mica inestable?
Les preguntes m'estàs fent en plan... no? En el dardo. Pues, o sigui, sí. O sigui, jo crec que la inestabilitat ha sigut un temazo per mi tota la vida. De fet, jo crec que la professió que he triat és clarament un trip en el que jo m'estic com vitalment.
Com ho gestiones, això?
Pues depèn de l'època. O sigui, ara, per exemple, estic a una època bastant guai, a nivell personal, a nivell curro, llavors la inestabilitat la porto molt bé, molt a ratlla, tinc una rutina, veig projectes de futur, llavors no, és com fàcil, bueno, fàcil, no sé, però com més senzill cultivar una certa calma en aquesta inestabilitat. Ara, quan el futur no és clar, no saps si treballaràs després, hi ha coses que estan en joc, és més difícil. O sigui, jo al final el que he après com els últims temps és que no donar-li a la meva vida professional un lloc total a la meva vida, o sigui, com donar-li la proporció que ha d'ocupar i ja està, perquè si no, o sigui, si t'oblides de la teva vida personal i tot la teva validació com a persona és només la vida laboral, estàs profundament fotuda, jo crec.
El 30 d'octubre, que es va estrenar a La mirada de la Fiona 3Cat, això ho veurem en pantalla no digital, diguem-ne, a televisió convencional?
No ho sé, a mi m'encantaria,
no ho saps encara?
Però no ho sé, o sigui, ho he preguntat i no m'han dit res, o sigui, m'encantaria veure-ho a la tele. Sí.
Em parlaves que estàs en un moment guai. Projectes?
Sí, tinc projectes. On et
veurem?
És que no puc dir cap... O sigui, tinc dos projectes. O sigui, estic escrivint una pel·li, la meva primera pel·li, com a creadora. Sí.
Uau.
Que això sí que em puc parlar més. O sigui, ho estic desenvolupant amb Blur, que és una productora a Madrid. I, bueno, ara estem en procés de desenvolupament del guió, que ja, bueno, estem ja quasi acabant el guió. I l'altre projecte és que començo a rodar una pel·li com a prota a partir del gener, que em fa molt feliç, però no puc dir absolutament res, perquè no, és que m'han dit com callat la boca. Res de res. Però
bueno,
serà un
projecte...
Sí, molt d'actualitat. Sí.
Val. Això és Silk, de Wolf Alice. Has decidit, Mireia, acabar aquesta entrevista amb aquesta música. Per què?
Perquè, o sigui, jo vaig començar la interpretació, no diré per atzar, perquè no va ser per atzar, però la primera vegada que se'm va brindar una oportunitat va ser a final de carrera, jo estava estudiant comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra, i els que estaven fent quart em van proposar protagonitzar una pel·li que no ha sortit mai, però per mi va ser super transformadora, perquè ens vam anar a Almeria i era la primera vegada que vivia la interpretació des de dins. I sempre el personatge de la pel·li era Wolf, o sigui, era d'aquesta cançó que ens vinculava tots allà. I per mi és una cançó que m'ha acompanyat en molts moments de la meva vida, perquè és com, no?, aquest crec que ho diu la Zaz, la cantant de Si jamais j'oublie, és sí. Com si mai t'oblides de qui ets, no?, com tornen les arrels.
És doncs la meva cançó preferida?
No sé si és la meva cançó preferida. Però...
No, és la meva,
és la
de... Sí, de Zaz.
En sèrio?
Si jamais j'oublie.
Hòstia, que fort.
És guai, eh?
És que és molt guai aquella cançó.
Mira, ara acabaríem aquesta, però no ens dona temps. Ja la posarem. Mira, com que vindràs a presentar aquests dos projectes dels quals ara no ens pots parlar, quan tornis,
fiquem la cançó.
Posem-les.
Vale, m'encanta.
Mireia Oriol, actriu protagonista de la sèrie de 3K, La mirada, Fiona, moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.